Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Estimades i estimats, aquí estem, de nou, amb tots vosaltres, un dia més. Això s'acaba, ara sí. Aquest és l'últim programa d'aquest 2024. Ha passat Nadal i Sant Esteve, que és avui, amb els tiberis familiars, on reguanyem aquells quilets que havíem perdut, cosa que ens feia tan feliços. I una cosa pitjor, els sopars d'empresa. Un rotllo com n'hi ha pocs, oi? Us diré que jo ja no estic per gaire sopars. Ja estic en aquell punt, com a tots els meus amics i amigues, en què ens estimem més anar a dinar. Això d'anar a dormir tard ha passat a la història. Ara només se'm fa anar a dormir tard l'acabar un guió de Parlem d'Òpera on m'hagi retreçat. Bé, cada qual que faci el que vulgui, oi? Hi ha gent que són ocells de nit i altres que no. I prou, anem per feina, va. Rocío García, control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Això que hem sentit eren els tres moviments, vivo, allegro e piano i spiritoso de la Sinfonia de l'Òpera Farnace, de Francesco o Francisco Corselli, estrenada a Madrid el novembre de 1739 sobre un llibret de Metastasio. N'era la versió de Le Concert des Nations sota la batuta de Jordi Savall. Avui us parlaré dels mesos de novembre i desembre de la meva particular temporada, ja sabeu, tan variada i amb gran barreja d'estils. Parlarem de Corselli, però no és el primer de la sèrie, si bé l'hem fet servir per encapçalar el programa. En realitat, sí que havia de ser el primer, però la primera va ser una òpera que no hi comptava pas, però em van convidar a anar-hi el 2 de novembre en el Palau de la Música Catalana i fou La Traviata, en una producció de les d'Òpera Popular de Barcelona. Encapçalaven el repartiment Núria Vilà com a Violeta, Marc Sala com a Alfredo i el veterà, però encara en planíssima forma, Lluís Cintes com a Giorgio Germont. Dirigia l'orquestra en Xavier Puig, director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquestes produccions, a poc a poc, van millorant, sobretot a nivell musical, on de totes maneres s'agrairia una mica més d'assajos. A nivell escènic encara li falta trobar el punt i renovar idees, ja que les hem vist moltes vegades, sigui l'òpera que sigui. I ara anem a sentir de l'acte tercer de La Traviata el duet Parigi-Occara, amb Iliana Cotruas, Violeta i Plácido Domingo Alfredo. L'orquestra és la de la Bayerische Staatsoper i el director, Carlos Kleiber.
Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara sí, ara parlem de Corselli. Vagi per endavant que no vaig veure aquest Farnache, sinó una altra de les seves òperes. Però com que d'aquesta no n'existeix cap enregistrament, he acudit al Farnache per sentir música d'aquest compositor. La que vaig veure en versió de concert de l'Auditori Nacional de Madrid el diumenge dia 10 de novembre, dins de l'interessantíssim cicle que fan allà i que es diu Universo Barroco, respon al curiós nom de La cautela en l'amistat i Robo de las Sabines, drama en dos actes estrenat en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid el 1735, sobre un horripilant llibret de Juan de Agramont i Toledo. Dic horripilant perquè no hi havia per on agafar-lo, en sèrio. Us diré que versava, almenys una part d'ell, sobre el famós episodi de la Roma més antiga, en temps del rei fundador Ròmul, del rapte de les Sabines que els romans van portar a terme per tal de tenir dones i poder-se reproduir. Malgrat l'ofeixuc de l'argument, l'espectacle va ser una festa musical a càrrec de l'ensemble Los Elementos, dirigit per Alberto Miguelez Rouco, jove artista gallec que també és contratenor. El repartiment el formaven tot dones, ja fos per als papers femenins com per als masculins. Natali Pérez, Carlota Colombo, Joan Martínez, Lucía Cayuela, Aurora Peña, Maria Espada i Judit Subirana, noms habituals en el repertori barroc. Dir-vos que Francisco, nascut Francesco Corselli, o en realitat Courcel, doncs el seu pare era francès, va venir al món a Piacenza el 19 d'abril de 1705. Va arribar a Espanya a finals del 1733, ja que la reina Elisabetta Farnese era de Parma, cort en la qual havia treballat Corselli a Itàlia. Es va quedar a Madrid la resta de la seva vida i va morir el 3 d'abril de 1778, als 72 anys d'edat.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
La següent etapa de la meva temporada em va portar al Gran Teatre del Liceu on el dia 16 de novembre, dissabte, vaig veure una funció de La Forza del Destino de Verdi, una òpera que m'agrada força, entre les meves preferides d'aquest compositor, perquè considero que té de tot. No és una òpera que es faci molt sovint, no sé per què. Diuen que perquè porta mala sort, arrel de la mort del baríton Leonard Warren sobre l'escenari de l'antic Met de Nova York en plena representació, l'any 1960. Això són bestieses. La veritable raó, penso jo, és la dificultat de trobar un bon repartiment que exigeix moltes veus de primera classe, i això no és cosa fàcil. Jo amb aquesta l'hauré vist 5 vegades, poques. I el Liceu la van fer amb la mateixa producció de l'any 2012, signada pel francès Jean-Claude Aubray, en coproducció amb l'Òpera de París. Producció que tenia alguna idea feliç, com ara el Sant Crist, que en diverses posicions presideix algunes de les escenes. En altres ocasions, les idees eren patètiques, com per exemple que uns anessin movent un mini ciclorama pintat darrere el tenor quan aquest cantava la seva ària. No sé si era per riure o per plorar. Bé, el cas és que, amb l'excepció del primer acte, en general l'escena era força despullada. I digueu-me que teto, però segueixo sense entendre que aquesta producció faci interpretar l'obertura entre els actes primer i segon. No li trobo cap sentit.
Thank you.
I ara hem sentit l'ària de Don Carlo de Vargas, de l'acte tercer, Urna Fatale del mio destino, a la veu del grandíssim Ettore Bastianini, amb l'orquestra de l'Acadèmia di Santa Cecilia de Roma, sota la batuta de Francesco Molinari Pradelli. Just aquí, abans d'atacar la cabaleta, va morir Leonard Warren en plena feina. El repartiment que vaig poder veure l'encapçalava la gran Sayo Hernández, que va estar fantàstica com a dona Leonora, el seu marit a la vida real, Francesco Pio Galasso, com a Don Alvaro, sempre eficaç, el portentós baríton mongol Amar Tufshin Engbat, a qui encara no havia vist mai, fou Don Carlo. El rol de padre guardiano va ser un nyap, perquè l'havia de fer Giacomo Prestia, i suposo que, perquè l'home ja no està per gaires alegries, se'l va intercanviar amb qui havia de fer el marquès de Calatrava, un jove baix, o diria que baríton, potser magicà, de nom Alejandro López, i no ho entenc perquè aquest noi està molt i molt verd com per fer un paper d'aquesta envergadura, i es va percebre clarament que l'home no podia. Potser d'aquí a 15 o 20 anys, però no ara. La preciosila fou la mezza hongaresa Sílvia Boros, correcte, però un desaprofitament que tenint a la Laura Vila de casa nostra, aquesta li fessin fer el paper de curra, que només intervé en el primer acte. I us ho dic clarament, hagués fet la preciosila millor. El divertit i rondinaire Fra Melitone fou interpretat de manera brillant per l'amic Luis Cancino. L'orquestra la va dirigir l'italià Nicola Luisotti, un bon director de repertori italià que ho va fer prou bé, si bé no li vaig saber veure totes les dots extraordinàries que alguns li adjudicaven per les xarxes. I bé, aquí seguim sense programes demà. Una illa ben aïllada enmig de l'oceà operístic.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Canvi de geografia de repertori. Ja trobàvem a faltar quelcom germànic, eh? Doncs en el Teatre Campo Amor d'Oviedo, dirigit pel meu amic de fa molts anys, Celestino Varela, van tenir la gosadia, entre cometes, ho dic així perquè, encara que potser no ho és, si aquí programéssim un títol així, em sembla a mi que em sortiria malament, la gosadia, deia, de programar Arabella de Richard Strauss, comèdia lírica en tres actes estrenada a la Semperoper de Dresden el 1 de juliol de 1933. I que fou l'última de les màgiques col·laboracions entre el compositor bavarès i el seu gran llibretista, el vienès, Hugo von Hofmannsthal, que havia mort el 15 de juliol de 1929. Arabella no és, per descomptat, l'òpera més coneguda i popular de Strauss, però conté tota la seva meravellosa música, que no em cansaria mai d'escoltar. Clarament, és un dels meus compositors preferits. Arabella es fa poc, al Liceu només quatre vegades, la primera de les quals, el gener de 1962, va representar el debut en el Teatre de Montserrat Caballé. Per la meva part era la segona vegada que la veia. Una producció del Alto Theater d'Essen, dirigida escènicament per Guy Josten, que va ser el que menys em va agradar. La direcció escènica, la producció, vestuari. I musicalment dirigida per Corrado Rovaris, que vaig anar a veure el dimarts 19 de novembre. Un viatge plaent que em va donar l'ocasió de retrobar-me amb algun vell amic que tinc per aquelles contrades.
Oh!
Aber der Richtige és el meravellós duet que a l'acte primer canten les dues germanes, aquí Lisa de la Casa com a Arabella i Annelies Rottenberger com a Zdenka, amb l'orquestra de la Bayerische Staatsoper dirigida per Joseph Kelber, en un enregistrament en viu fet a Múnich l'any 1963, l'any que jo vaig néixer. Uf. Aquesta òpera ens explica un argument una mica ximplet, però amb gràcia i amb embolics i malentesos, on una família noble vinguda molt a menys, la dels comtes Wallner, té l'urgència de casar la filla gran, Arabella, amb un home ric, cosa que al final aconsegueix amb el terratinent croata Mandrika. Al mateix temps, la filla petita, de nom Zdenka, la vesteixen de xicot, Zdenko, perquè no es poden permetre tenir dues filles en edat de casar. Però Zdenka també sent la punxada de l'amor, vet aquí. Tot això tenint com a rerefons una Viena decadent. Protagonitzava l'òpera en el rol del títol la soprano britànico-canadenca Jessica Muirhead, molt correcta, i el baríton alemany Heiko Trinsinger com a Mandrika, a qui van vestir molt desafortunadament, que semblava el llegendari de fa molts anys, no sé si us en recordeu, els que ja teniu una edat, Daniel Boom, un personatge d'una sèrie de televisió, que era un caçador que anava vestit amb pell de castor. Hi havia també un estol d'excel·lents cantants catalans amb els quals vaig anar a sopar després de la representació. La sabadellenca Maria Hinojosa, Zdenka, Vicenç Esteve, el comte Elemer, Guillem Batllori, el comte Dominic i Clàudia Schneider, la tiradora de cartes. El sopar es va afegir una altra catalana de l'equip, la pianista correpetidora Anna Creixells. No hi ha com estar entre amics.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I després de veure Richard Strauss Oviedo, va tocar la Tosca Sabadell, l'última producció del 2024, amb la que vàrem dir adéu, definitivament, a l'any Puccini. No en parlaré ni sentirem més música perquè ja va tenir el seu programa fa unes setmanes. I després de tot això, no hi ha res com visitar el Teatre de la Zarzuela per veure una de les seves magnífiques produccions. La que ens ocupa és de fa molts anys. I és, tal com em va dir la directora del teatre, Isamay Benavente, també bona amiga, el vaixell insígnia del Teatre de la Zarzuela. En parlem tot seguit, però primer una mica de música, si us plau.
Thank you.
La sarsuela en qüestió era la del Manojo de Rosa, sainete líric en dos actes amb llibret d'Anselmo Cuadrado Carreño i Francisco Ramos de Castro, i música de Pablo Sorozábal, estrenada en el Teatro Fuencarral de Madrid el 13 de novembre de 1934. Una obra divertida més no poder. El que hem sentit era el preludio de l'acte segon, amb l'Orquestra de Conciertos de Madrid, dirigida pel mateix Pablo Sorozábal. La producció és, si no recordo malament, del 1992, ni més ni menys, però semblava nova de trinca, i és fantàstica. Ens representa una plaça de Madrid amb tots els detalls i amb els edificis a mida real. És del veterà Emilio Sagi. Dirigia l'orquestra la famosa i controvertida directora mexicana Alondra de la Parra, que tant fou criticada fa mesos per l'aturandat del Liceu, i aquí no em va semblar que ho fes tan malament. Els protagonistes eren de luxe, Vanessa Goicoechea, Ascensión, i Manel Esteve, Madrid, Joaquín. Destacava també la soprano valenciana Núria García Arrés com a Clarita. Després de la funció vaig passar al backstage perquè volia saludar el Manel, que és bon amic. Això fou el dissabte 30 de novembre, o sigui que amb 11 dies de diferència vaig poder saludar els dos germans Esteve, el tenor i el baríton. També vaig saludar i felicitar altres membres de la companyia perquè us diré que m'ho vaig passar superbé, com sempre que vaig a aquest entranyable teatre 100% públic. Sentim ara un altre fragment d'aquesta sarsuela tan bonica, que és la Romanza de Joaquín, Madrileña Bonita, amb Renato Cesari.
No, no me importa que con otro de mi lado te alejes. Yo te aseguro que muy pronto de ese amor te arrepientes. No, no me importa que te vayas porque habrás de volver. Tú ya no puedes por despecho olvidar nuestro querer. Tranquilo te espero, niña del alma, hasta cuando me humillas, me vas esperando. Madrileña bonita, que me has prendido con el fuego nervoso de tu vestido. Aunque me dejes los ojos de tu cara, dicen que vuelves. Madrileña bonita, busca la vela, que eres como un ramito de hierbabuena. Tiene tu aroma perfume de la virgen de los palomas. Eres luz y alegría de mi querer. Madrileña bonita, tú has de volver.
Parlem d'òpera. La següent òpera a la que vaig assistir també fou quelcom completament inesperat, que no sabia que s'estigués preparant, francament, i a la qual vaig ser convidat per un dels seus protagonistes.
Thank you.
Que farò senza Euridice, la meravellosa ària d'Orfeo del tercer acte d'Orfeo ed Euridice, la preciosa òpera de Gluck, amb la qual aquest va iniciar la seva famosa reforma de l'òpera que, degut a les pirotècnies vocals dels cantants que el públic demandava, s'havia convertit en un espectacle sense sentit. Era Janet Baker amb la London Philharmonic Orchestra dirigida per Raymond Lepard. Gluck, amb aquesta reforma, va intentar recuperar l'ànima de l'òpera amb un cant més simple i buscant sempre la comunió de música i lletra. Doncs bé, Orfeo d'Euridice es va sentir en dues funcions, el 30 de novembre i l'1 de desembre, jo vaig anar a aquesta perquè per l'altra estava a Madrid, en el Teatre de l'Ateneu de la veïna localitat de Cerdanyola del Vallès. Estaven contentíssims perquè era la primera vegada que feien òpera de gran format a la ciutat i penso que a iniciatives com aquestes cal donar-les suport. Tocava la jove orquestra de Cerdanyola, dirigida per Borja Mascaró, i diversos cors que venien de diferents ciutats i també actuava un ballet. La direcció escènica, molt simple, va anar a càrrec de Manuel Cubeles. El millor, amb diferència, foren els solistes de gran categoria. El contratenor Víctor Jiménez Díez, que és qui em va convidar, era Orfeo. Maria Hinojosa, recent tornada d'Oviedo, era Euridice. I Mireia Tarragó, Amore. En conjunt, un espectacle honest, que necessita millorar en alguns aspectes, sí, però que agraïm perquè tot el que faci difondre el gust per l'òpera és benvingut.
Parlem d'òpera.
I he acabat l'any 2024, operísticament parlant, amb una nova excursió a Frankfurt, que ja sabeu que m'agrada moltíssim el que fan allà. Doncs solen presentar òperes fora del repertori més habitual, que si no hi vaig segur que no les veuré mai. Vaig arribar-hi el divendres 13 i aquella mateixa ballada vaig veure Le nozze di Figaro de Mozart. Home, direu, aquesta no és tan rara. Cert, però jo hi anava per lo de l'endemà. Però com que adoro aquesta òpera de Mozart i ara feia temps que no la veia, vaig dir-me no ve d'una nit. I vaig veure aquestes noces molt com els irals alemanys a la moderna. El vestuari era bàsicament modernillo, amb algun detall divuitesc, amb molta coloreina, però en cap moment de mal gust. L'escenografia envoltada per portes oscil·lants que servien per entrar i sortir i amb molt pocs elements, tan pocs que les accions més bàsiques del llibret, com ara era l'amagatall de Cherubino i el conte en el primer acte, tot aquell embolic, s'aconseguien pels pèls. Els cantants tots eren de la companyia, fet que assegurava un bon nivell de qualitat. Sentim un fragment de Le nozze.
Thank you. sua madre,
sua madre,
sua madre,
sua madre,
sua madre,
sua madre, sua madre,
sua madre, sua madre,
tua madre.
E quello è mio padre che a te lo dirà, che a te lo dirà.
Suo padre,
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 suo padre, suo padre. Mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà.
Tormento di questo momento,
doncs era l'esplèndid sextet de l'acte tercer, reconeixi en questo amplesso amb Samuel Remy, Figaro, Lucia Pop, Susanna, Jane Verbier, Marcellina, Kurt Moll, Don Bartolo, Thomas Allen, el comte d'Alma Viva, i Philip Langridge, Don Curzio, la London Philharmonic Orchestra, i Sir Georg Solti a la batuta. L'endemà, dissabte 14, vaig veure el que volia veure, l'òpera en quatre actes, lletra i música de Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov, La nit de Nadal, en rus, que el com així com Noch Peret Roz des Vom. Jo ni idea de rus, però bé, bueno, he fet el millor que he sabut. Òpera que es va estrenar al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg el 10 de desembre de 1895, un veritable conte de fades, amb exactament el mateix argument que una òpera de Tchaikovsky que es diu Cherevitsky. De la nit de Nadal em vaig parlar fa temps en un programa d'aquells de descoberta d'òperes poc conegudes, i ara l'he pogut veure i n'estic molt content. Una producció del prestigiós director alemany Christoph Lloyd, del qual n'he tingut el plaer de veure unes quantes, sempre amb molt bon gust. En aquesta ocasió, com que part d'ella transcorre volant pel firmament, teníem sempre davant un taló pintat que figurava això, el firmament ple d'estrelles, galàxies, etc., i el fons de l'escena puntejat de llumetes que simulaven estrelles. Vestuari actualitzat però divertit, amb una excel·lent direcció d'actors, ballets, etc. Ambientada a Ucraïna, és la història del ferrer Bakula, que per complaure la seva estimada Oksana i aconseguir que es casi amb ella, ha de volar a Sant Petersburg sobre les espatlles del diable per demanar a la tsarina un parell de les seves sabates. Ho demana amb tanta gràcia que la sobirana les hi concedeix i vola de retorn al seu poble, Dikanka, per donar-les a Oksana, que és el que havia demanat. Però aquesta diu que se li foten les sabates de la tsarina i el que li importa és ell, que tothom es pensava que era mort. I tot acaba bé amb un homenatge a Nikolai Gogol, l'autor del conte sobre el que es basa aquesta preciosa, tant musical com escènicament, òpera. La nit de Nadal, de la qual sentirem de l'acte tercer la polonesa amb cor, amb el cor acadèmic Yurlov i l'orquestra del Teatre Fòrum de Moscou, sota la batuta de Mikhail Yurovsky. I amb això, el dia de Sant Esteve, parlem d'òpera, acaba el 2024. Que tingueu tots i totes un meravellós 2025. Fins molt aviat. Thank you.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.
Thank you.